6 del matí, bon dia Catalunya. Començament al pot tenir tothom. Vinga, va, Peu a Terra, que és dijous, 19 de gener del 2023. Avui sortiu molt abrigats de casa perquè l'ambient és de cru hivern. I a més, encara bufa el vent fort a moltes comarques. Les ventades es mantindran ara de bon matí i de nou a partir de mitja tarda. S'espera neu a la cara nord del Pirineu i al vespre arribaran ruixats per Ponent, que de matinada s'estendran cap a la resta. La cota de neu es mourà entre els 600 i els 800 metres. De seguida, la Mònica Usart amb tota la previsió del temps per aquest dijous, on també estarem pendents de la cimera entre França i Espanya, que es farà a Barcelona amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. La trobada serà cap a 10:45, però a les 9, les entitats independentistes han convocat una manifestació tocada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on es farà la cimera per recordar que el procés no ha acabat, que és la tesi que defensa el govern espanyol, que interpreta que el procés ha mort. Mentre el president de la Generalitat rebrà Sánchez i Macron, el seu partit Esquerra Republicana, amb Oriol Junqueras al capdavant, es manifestarà al costat de les entitats independentistes. Aragonès considera que una cosa és compatible amb l'altra i defensa que hi ha de ser perquè no pensa cedir la representació del país a la delegació del govern espanyol. A més, en una entrevista a Le Figaro, denuncia Pere Aragonès l'ús polític que Moncloa està fent de la cimera. Farem tertúlia a partir de les 9, en aquest matí políticament potent, amb la Neus Tomàs, amb el Vicent Sánchez, el Josep Martí i el Joan Julivert. També parlarem de l'advocacia de l'Estat, que fa costat a la Fiscalia i demana extradicar-les Puigdemont també per desordres públics agreujats. En plana sanitària, el govern d'Espanya estudia que la mascareta deixi de ser obligatòria al transport públic a partir del mes que ve, del febrer, si tot va com fins ara. Tien Riba trepitjarà l'ull de poll. Als esports, el vigent campió de la Copa, el Betis, eliminat als vuitens de final als penals contra Osasuna després d'acabar la pròrroga amb empat a 2. De la seva banda, també quedat fora de la Copa l'Espanyol, ha perdut 1-0 contra l'Atlètic de Bilbao en gol de De Marcos al minut 27. Osasuna i Atlètic de Bilbao seran el sorteig de quart de final, amb l'Atlètic de Madrid i el València, que han eliminat el Llevant i l'Sporting de Gijón, respectivament. Avui juguen el Barça i el Madrid. El Barça juga contra el Ceuta a les 8, a partir de les 7 en directe a RAC1, i el Madrid juga a Villarreal a les 9 a l'estadi de la Ceràmica, amb l'Albert Ferran. A tot això, Memphis Depay té un peu i mig a l'Atlètic de Madrid. El neerlandès marxarà a canvi de 3 milions fixos, més un de variable, i una opció de compra del Barça per Carrasco. I a les 11 tocades avui al Món RQ saludarem Hilda Lobe i Enric Ribas, protagonista i director del documental Cantando en las azoteas, nominat als Gaudí i als Feroz, i que protagonitza la Hilda, una transvestida de 97 anys, 97, que avui serà en aquest estudi aquí al Món a RAC1 per parlar del documental i també de la seva crua vida. I després, coses d'internet amb el gran Albert Lloreta i amb el Ramon Bartolí, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al Món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com duia la matinada. Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada o del que ve del matí, Mònica?
Sí, de moment un consell, abrigueu-vos molt abans de sortir de casa perquè fa molt fred, les temperatures són baixes, però a més hi sumem aquest vent que no acaba de desaparèixer. De fet, es mantindrà sobretot ara al matí a les comarques del sud i després a partir de mitja tarda de nou s'activen avisos per ventades a pràcticament tot el país amb aquests cops de vent que poden superar els 70 km per hora. Durant la nit encara han bufat amb cops de 95 a l'Hospitalet de l'Infant, 91 a Portbou, que són zones més habituades a aquest vent, però per exemple a la ciutat de Barcelona, 50-60 km per hora encara, o 77 a Castelldefels. Per tant, encara ventades que accentuen més aquesta sensació de fred, amb temperatures ara mateix al voltant dels 5-6 graus a la ciutat de Barcelona, 6 a Tarragona, 3 a Lleida, 0 graus ara mateix a Girona, 4 a Palamós, 4 sota 0 a Perafita, o 14 graus negatius avui a 2.500 metres, una sensació de fred molt marcada en aquesta zona, a més amb ventades. Pel que fa a la neu, Durant tot el dia es mantindrà la nevada cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i el de Ribagorça, però de cara al vespre arribaran ruixats per les comarques de Ponent, que s'estendran cap a la resta de nit i matinada. Es veu una situació de més precipitació més homogènia a les comarques de Lleida i Tarragona i, en canvi, la resta, si cau alguna cosa, serà de manera més dispersa. La cota de neu aquesta tarda estarà entre els 600 i els 800 metres, però de nit i matinada podria baixar per sota d'aquests 600, fins i tot per sota dels 500 localment en algunes zones. Per tant, punts com Solsona, Berga, la Seu d'Urgell, fins i tot Cervera estaria una miqueta al límit. Montserrat, el Montseny, Prades, la Panadella, aquestes zones durant la propera nit i matinada doncs podria nevar. Fins i tot hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per gruixos de més de 5 centímetres a partir dels 600 metres. I amb aquesta cota de neu que puntualment, com dèiem, doncs podria anar baixant. I a més hi sumem el fenomen del torb, perquè si tu ajuntes aquesta neu i aquest vent, sobretot en punts del Pirineu, doncs aquest vent aixeca la neu i redueix molt la visibilitat. Jo crec que aquests dies ja ningú té el cap anar al Pirineu a fer una excursió, perquè ja portem dies que va nevant, que va fent vent, però mai està de més avisar. I els propers dies continua aquesta sensació de fred doncs més intensa, ventades encara demà de matinada, després es queden el mestral i la tramuntana, i en principi acabarem la setmana amb sol, però amb un fred molt intens.
I la setmana que ve es veu alguna cosa?
Mira, la setmana que ve es veu que a poc aniran pujant les temperatures, però ho faran molt lentament, i no arribaran ni al punt de normalitzar-se, és a dir, sempre estaran una mica per sota. Per tant, ens queda fred per dies. El més intens aquesta setmana, per acabar aquesta setmana.
Aigua?
I aigua, així de manera general, no.
No.
És a dir, la neu al Pirineu sí, aquesta propera matinada, aquesta tongada de ruixats, però una situació de pluja general, no.
Bueno, i sabem que el fred i el vent, doncs, destacaran en aquest matí de cimera dels governs d'Espanya i de França que es reuneixen avui a la ciutat de Barcelona.
Sí, i que arrenca a quarts d'11 del matí. Això sí, la muntanya de Montjuïc ja està blindada a aquesta hora per la reunió de Pedro Sánchez i Emmanuel Macron i 10 ministres de cada executiu que es farà al MNAC. La Moncloa la situa com una de les cimeres més importants de l'any perquè s'assignarà un nou protocol d'amistat que enforteix la cooperació entre tots dos estats. El govern espanyol assegura que també s'hi tractaran els temes d'interès que va demanar el president Pere Aragonès per carta, com ara el corredor del Mediterrani, l'obertura dels 8 passos fronterers barrats per França o l'oficialitat del català a Europa. Per tot plegat, Aragonès defensa que hi ha de ser encara que només sigui a la recepció.
Els enemics de les institucions de Catalunya desitjarien que no fossin presents. Per dir que Catalunya s'esborra, que Catalunya no vol ser europea, desitjarien que qui rebés el president de França a Barcelona fos la delegació del govern espanyol a Catalunya. Però hi ha la Generalitat.
I en un dels principals diaris de França, Le Figaro, a Aragonès, hi parla avui, parla de l'europeisme de Catalunya, defensa que el procés no ha acabat, subratlla que és una lluita democràtica i pacífica per la independència i denuncia que, al seu parer, el govern espanyol fa un ús polític d'aquesta cimera.
Però de les últimes hores hi ha un altre detall que deixa més malparada la màxima institució catalana en aquesta visita internacional.
Sí, perquè Pedro Sánchez ha decidit acompanyar Emmanuel Macron a la visita privada que el president francès vol fer, en acabat de la cimera, al Museu Picasso de Barcelona. També hi serà de Colau, perquè el museu és de l'Ajuntament, però a hores d'ara no hi han convidat pas el quart, que seria el president de la Generalitat.
Lleig. Lleig. Mentrestant, els partits i entitats independentistes, Esquerra Republicana també, protestaran a tocada al Museu Nacional d'Art de Catalunya a l'Avinguda Maria Cristina.
Sí, l'ANC ha confirmat les últimes hores que seran més de 40 autocars els que portaran manifestants, a banda dels que hi vagin individualment, però el dispositiu policial serà tan ampli que, segons ha pogut saber RAC1, la manifestació independentista no podrà arribar al punt en què s'havia convocat, que era a les quatre columnes de Puig i Cadafalch.
I on quedaran, doncs?
Quedaran per sota de les fonts, sí que podran arribar a Maria Cristina, però no, per entendre'ns, no tan a prop del museu.
La visita de Macron avui a Barcelona coincideix amb una vaga general a França.
És una protesta convocada ja fa unes setmanes per la reforma de les pensions que impulsa el govern francès, que vol allargar l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys. De fet, Macron fins i tot ho volia ampliar més enllà, als 65. Es preveu un seguiment important d'aquesta vaga en sectors com el dels transports o l'educació, i l'executiu francès fa una crida, això sí, a no bloquejar el país.
Són les 6 i 9 minuts. Què més és notícia avui?
Doncs la decisió de l'Advocacia General de l'Estat, que depèn del govern espanyol, que també s'afegeix a la Fiscalia i demana a Pablo Llarena que reclami a Carles Puigdemont per desordres públics agreujats per aquest nou delicte al Codi Penal. Tot i que el jutge del Suprem ho descarta de moment, com us va avançar RAC1, ara l'advocada de l'Advocacia de l'Estat li demana que rectifiqui la documentació i que no fonamenti l'acusació només en malversació, que hi afegeixi també aquest nou delicte. És molt poc probable que Llarena ho canviï, però la defensa de Puigdemont creu que s'aplana el camí per extradir a l'expresident. En parlava a TV3 Gonzalo Boye.
que se ha abierto una vía que estaba ya cerrada y que ahora la trata de profundizar la fiscalía. Ahora, una cosa es que eso empeore y otra es que vaya a empeorar la situación, porque para eso nosotros teníamos una previsión muy clara de defensa.
Això pel que fa a Puigdemont. Mentrestant, Lluís Puig, un altre dels exiliats, ha demanat al jutge Llarena que li retiri el processament per malversació. La seva defensa, que ara l'exerceix l'advocat Miquel Samper, argumenta que el Suprem, a la sentència del procés, va descartar que es fes cap pagament a la companyia Unipost i diu que el Departament de Cultura, recordem que Lluís Puig era conseller de Cultura, no es va gastar ni un euro per l'1 d'octubre.
A les 6 i 10 parlem del Covid i les circumstàncies que ens porten a parlar positivament de la sortida d'aquesta pandèmia del coronavirus. Les mascaretes al transport públic podrien tenir els dies comptats, ara sí, de debò.
Sí, perquè segons apunten a La Vanguardia fons de la ponència d'alertes del Ministeri de Sanitat, s'estudia que deixi de ser obligatòria durant el mes vinent, al febrer. Això recalquen si la situació epidemiològica continua com ara, sense ensurts. De moment, tot i l'obertura de les fronteres de la Xina, la situació del Covid està molt controlada a Catalunya i Espanya, i els contagis i l'afectació als hospitals per Covid continuen a la baixa. La idea dels experts és que quan se n'aixequi l'obligatorietat passin a ser només una recomanació als transports, sí que es mantindria aquesta obligatorietat als centres sanitaris.
I els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'una dona a Balaguer en circumstàncies realment estranyes.
Sí, perquè la seva parella assegura que en llevar-se es va trobar a la dona morta al costat amb un ganivet a l'estómac i així ho va comunicar a la policia. Ara l'autòpsia haurà d'aclarir si és un suïcidi o bé un crim, i en cas d'aquest darrer escenari, qui el va cometre. De moment, no hi ha cap detingut per aquests fets.
Més coses d'aquesta nit i matinada. L'Audiència Nacional investiga per possible corrupció diversos contractes de l'Ajuntament de Barcelona quan Trias n'era l'alcalde.
Sí, segons explica el periòdico, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil sospiten que hi ha factures fraudulentes que haurien servit per finançar il·legalment a Convergència Democràtica. Els contractes sospitosos són de l'Ajuntament en època de Trias, per tant, parlem dels anys 2012-2015, i eren amb la productora Triacom, que ja està vinculada a les investigacions sobre la trama del 3%, i amb tres empreses més. Les factures investigades són per serveis que es van pagar i que, segons la investigació, no s'haurien fet. Són vinculats, entre d'altres, al telèfon municipal de Barcelona, al 010, així com projectes audiovisuals sobre la campanya de Smart City Barcelona. En el cas de Triacom, els contractes pugen a 218.000 euros.
Per cert, que els dermatòlegs alerten d'un brot de tinya a les perruqueries.
Sí, és un fong que causa picors, vermellors i descamació de la pell i que es pot arribar a escampar per la cara, pel coll o l'espatlla. A més, el tractament per eliminar la tinya pot durar mesos. I en aquest cas parlem de diverses infeccions que s'han detectat les últimes setmanes a l'estat espanyol i que bàsicament afecten a nois joves, sobretot amb aquest tallat de cabells que està de moda, aquest degradat cap al clatell. Doncs bé, el que expliquen alguns perruquers és que tot plegat podria venir de màquines contaminades que no s'esterilitzen quan es passa de tallar a una persona a fer el tallat a una altra, i així van passant al fong. Ho explicaven, entre d'altres, un perruquer, el Vicenç Morató, al Versió RAC1.
Perruqueries que utilitzen molta feina repetidament sense desinfectar. Que aquestes perruqueries de qualitat, barberies de tot l'estat i d'aquí de Catalunya, per descomptat, que són la immensa majoria, desinfectem les feines constantment.
Són més de 200 casos els detectats a l'estat espanyol en una setmana.
Quin dius que... M'està al dir-ho. Quin dius que són els pentinats ara que és que un dia la preocupació principal?
Els degradats que es fan amb la pròpia màquina, que fas el degradat, diguem, talles el cabell, diguem, el deixes més llarg que la part superior del cap, sobretot de nois adolescents, sí. i el vas deixant molt més tallat cap avall fins a arribar al clatell. I per això, bàsicament, la majoria de casos detectats són en nois adolescents, que són els qui més es fan aquest tallat.
La tinya, que és una paraula que és més dolent que la tinya. Què més tenim d'aquesta nit i matinada? Pràcticament un quart de set del matí.
Doncs que la primera ministra de Nova Zelanda ha anunciat aquesta nit que plega. Jacinda Ardern ha convocat eleccions pel 14 d'octubre, però deixarà el càrrec molt abans, el 7 de febrer. Diu que no se sent amb forces per seguir, que no hi ha cap altre argument al darrere. El seu partit, el laborista, escollirà diumenge el nou lideratge del partit, que també substituirà Ardern com a primera ministra fins a l'octubre. Recordem, ella era la primera ministra de Nova Zelanda des de l'any 2017.
Pel que fa als esports, què tenim d'aquesta nit i matinada, Albert?
Doncs mira que el Betis, el vigent campió de la Copa del Rei, ha quedat eliminat de la competició després de perdre els penals un altre cop, en aquest cas contra los l'Osasuna, igual que li va passar contra el Barça a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. També diu adéu a la Copa a l'Espanyol, que va caure 1-0 al camp de l'Atlètic de Bilbao, i en canvi passen de ronda l'Atlètic de Madrid, que ha guanyat 0-2 al Llevant, i el València, que va golejar 0-4 a l'Sporting de Gijón. Pel que fa a l'Espanyol, els de Diego Martínez van fer un partit molt fluix a Sant Mamés, malgrat sortir amb un 11 pràcticament titular, i els Ernesto Valverde en van tenir prou amb un gol d'Òscar de Marcos a la primera part per endur-se la classificació. Després del partit, atenció, perquè el tècnic gallec va evidenciar que no hi ha gens bona relació amb el director esportiu Domingo Catoira a l'hora de parlar del nou fitxatge, el francès Pierre Gabriel.
Pierre Gabriel lo que viene a responder es a una necesidad de un lateral que pueda jugar en los dos perfiles y ojalá se adapte pronto, y creo que a partir de ahí el que mejor os puede hablar de él es el director deportivo, que es el que lo conoce mejor.
En qualsevol cas, avui qui entra en joc és el Barça, ho fa al camp del Ceuta, de la tercera categoria del futbol espanyol, a les 8 del vespre i en directe, com sempre, una hora abans a RAC1. A més, a la tele el fan per Movistar Liga de Campeones. I una hora més tard, a les 9, el Madrid es juga l'accés als quarts de final al camp del Villarreal, en obert per Televisió Espanyola, i també, evidentment, estarem molt pendents a RAC1.
Ara diu el Xavi Pérez que es veu que avui l'Anaïs Martí entrevista a La Vanguardia al president del Ceuta, que va anar a Gran Hermano. El president del Ceuta, rival del Barça, va anar a Gran Hermano. Albert Sort abans m'ha ensenyat una fotografia de com, llevat d'alguns casos excepcionals, quan la degradació de l'ésser humà quan passa d'una edat juvenívola fins a una edat més adulta. El president del Ceuta, que s'ha menjat el protagonista Gran Hermano 5, és l'autor d'aquella celebèrrima frase que en un moment d'aquest programa raríssim de Telecinco va fer fortuna, que és Pachulo mi pirulo, que és una frase que Bartolí, que... Hola, Bartolí.
Bon dia.
Em sona.
Sí. Bueno, a mi sí que vagament va sonat, però clar, és que ja va ser una... O sigui, el Gran Hermano va anar, de, com tots els programes que després de l'1, ve el 2 ja va avall, saps? Va avall. I amb tot, l'1 va ser, allò va ser el bombazo. Clar, però clar, és Gran Hermano 5. I es veu que... I també es veu que va anar al Precio Justo.
Sí.
Oi, però quin personatge... Hòstia, avui no em perdré la transmissió del Barça jugar a RAC1, aviam si parla amb el president.
Exacte.
Pachulo mi pirulo.
Personatge a seguir, un filòsof, sí, sí.
Ja, no, filòsof. Sí. Pitjors coses has dit tu.
No, jo no.
Ah, no?
Jo no sóc tan brillant per dir aquestes frases.
No. Bueno, en tens alguna, si vols que passem per aquí en vídeo.
No cal. Bueno, què, seguim o què? Una miqueta.
Seguim una miqueta. Bueno, sí. Una miqueta vol dir, si vols, 5 hores, 43 minuts que ens falten per arribar a les 12.
No.
No, sí.
No, vull dir que seguim. T'ho acabo ràpid, a més. Va, a la convocatòria del Barça... Escolta, a la convocatòria del Barça no hi és Memphis Depay, que serà jugador atlètic de Madrid en les properes hores. Finalment, el traspàs s'ha tancat per 3 milions d'euros fixos, més una variable banda d'una operació de compra a l'estiu pel belga Yannick Carrasco per uns 20 milions d'euros. Val a dir que amb els calés que s'estalviarà el club amb el sou de Memphis, confia poder inscriure els nous contractes de Gavi, Araujo, Valde i Iñaki Peña. A la Supercopa Femenina, avui el Barça juga contra el Madrid aquesta tarda. A la Supercopa juga a Mèrida, el partit és a 6:45, qui guanyi jugarà contra l'Atlètic a la Real Societat. I en bàsquet, l'Uni Girona va guanyar de 12 al Malines en partit de l'Eurolliga Femenina.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
6:18, el diàleg.
Hola, què tal? Quin vent, quin fred, hi ha cosa, eh? Anava sentint les ràfegues de vent mentre dormia, i venint cap aquí, però t'està la caputxa, et deixa ben descol·locat aquesta ventada.
Sí, no, és una cosa...
Ai, en fi, ens en sortirem.
Em van dir que és cap a tots els meteoròlegs, m'han dit que...
Que afluixaria el vent, sí.
Que afluixaria.
I no ha afluixat.
Bueno,
no ha afluixat.
Bueno, però era un dels elements meteorològics destacats d'aquests dies.
És el més punyeter, el vent, eh?
Sí, una miqueta.
Sí, el vent és molt punyeter.
I a més no ens aporta gaire res, saps? És a dir, la pluja, per exemple, doncs mira, podem aprofitar-la, no? La neu fa il·lusió.
El vent porta mala llet.
Però el vent...
Sí.
Es porta... Hòstia, quins cops de vent que dius, noi.
I és un element més difícil de preveure del que la gent es pensa. No és fàcil de preveure. Però vaja, que la previsió, Mònica, ha anat molt en la línia del que has dit aquests dies, eh?
Sí, ja.
Vent i fred.
Havia d'afluixar el vent i no ha afluixat.
Bueno, però afluixarà al llarg d'aquest matí, no pateixis.
No, i de fet, després de partir de mitja tarda reforça, però no passa res.
Ah, d'acord.
No passa res. Però aquesta és la gràcia de tenir meteoròlegs cada dia, no? Que si la cosa va canviant, podem anar informant. Si no, vindríem dilluns, faríem tota la previsió i marxaríem.
Exacte. No podria ser millor.
Si la preocupació és quants... quants números de cretins diran no, això estem tots acostumats.
Ja podeu començar per Twitter, si voleu.
Efectivament, efectivament. Què, vols dir alguna cosa?
Que ho ha fet la mare de la Mònica.
Ara.
Sí. Va, anem al diàleg. És que tinc un tall darrere en Cope, que a vegades parlen amb els oients i van parlar amb l'Àngeles, una senyora que va explicar que estava una mica cremada en alguns aspectes relacionats amb la convivència amb el seu marit.
¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hola, buenos días, familia.
¿Hay algo que le descomponga especialmente?
Uy, que me descomponga todo. Mi marido hace cacas después de cagar. Ya. Se lava el culo y me ha pasado más de alguna vez que me he ido a bañar y he encontrado un trocillo de mierda.
Que estar muy enamorada.
Sí, desde luego.
Para aguantarle la mierda.
Bueno, pero es un hombre limpio.
Bueno, limpio porque le escribo yo, porque algunos calzoncillos salen con raja canela.
Sí. Vale.
Sinceritat davant de tot, eh? Per cert, que es deia Lourdes, no Àngeles, que sempre tinc un lío amb els noms jo, que m'equivoco. Però escolta una cosa, també anava a dir que per la raja de canela, i el que recomano és un calçotet fosc.
Ai,
que ho dissimula. Hòstia, tot.
De bo.
No, jo dic perquè clar, si els compra blancs...
Sí, marxa.
D'acord.
El deu estar el Pérez
excitadíssim
ballant tempo a la redacció aquesta al matí. Bueno, avui que hi ha el president de França, Emmanuel Macron, avui posarem una de la... Pues, clar, França té una quantitat de cançons tan... Jo vaig pensar, dic, mira, l'Ortuny agrada Zas, posarem Zas. No, anem a tirar una mica enrere. Vaig veure que a Macron quina música li agrada. Hòstia, té coses molt antigues, molt antigues, Gilbert Bécaud i no sé què més deia, i vaig pensar, pues aquesta cançó també té anys, però tira, que és una meravella, això. Bueno. És que és un dels grans de la història de la música de la chanson francesa, i té aquesta cosa que tenen els francesos cantant. Aquesta cançó és de Patrick Bruel, una meravella.
On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas. T'allais peut-être partir, peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait. Il y en a qui supportent pas.
sont dérisoires.
Que estem despertant aquest dijous 19 de gener del 2023, les 6 del matí, 25 minuts.
El món a RAC 1.
I fins a 2 de 7 més notícies del dia. El laboratori Johnson & Johnson anuncia que la seva vacuna contra la sida ha fracassat. La farmacèutica nord-americana ha decidit interrompre les proves que estaven en marxa des del 2020, després que el darrer assaig no hagi sortit com s'esperava, en Agustí Serrat.
Els resultats mostren la ineficàcia del medicament per evitar contagis del VIH. La vacuna utilitzava un adenovirus modificat per transportar a l'interior de les cèl·lules al pacient l'ADN de les proteïnes més representatives del virus, perquè així el sistema immunitari respongués creant anticossos. És el primer projecte de vacuna contra la sida que s'ha fet durant els últims 10 anys i que ha aconseguit arribar a una última fase dels assajos. 40 anys després de convertir-se en una epidèmia global, la sida ha causat prop de 40 milions de morts a tot el món.
No deixem de parlar de salut, perquè la prova pilot de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per evitar que els pacients crònics complexos hagin d'ingressar tan sovint a l'hospital, tira endavant. Uns equips a mig camí entre l'atenció primària i l'hospitalària els fan un seguiment molt més estret per evitar que els apareguin tantes complicacions. Doncs bé, en mig any han aconseguit que els ingressos d'aquests pacients es redueixin a la meitat, ho explica la sotsdirectora assistencial de l'Hospital Vall d'Hebron, Maria José Abadías.
Aquests malalts tinguessin el nivell assistencial allà on tocava i pensàvem que seria un fracàs de sistema que acabessin aterrant una vegada o moltes vegades al servei d'urgències. Que d'aquests 350 malalts que ja tenim de manera proactiva dintre del programa, han ingressat un 50% menys a l'hospital.
De fet, la descompensació de malalts crònics explica bona part de l'allau de visites a urgències dels hospitals. Ara el Departament de Salut vol estendre aquest model arreu del país. Més qüestions, una operació dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil està investigant 15 persones al País Valencià i al sud d'Espanya per un entramat que manipulava tacògrafs de camions. Un empresari obligava conductors professionals a treballar més hores de les permeses fent servir les targetes d'altres camioners.
La investigació va començar després que els Mossos detectessin l'any passat a l'àrea de Girona un conductor que estava cometent aquest delicte. Es van adonar que treballava en una empresa amb un domicili espanyol de la línia de la Concepción on altres treballadors feien el mateix i, de fet, la majoria buscaven altres feines de seguida que podien. Els agents van fer escorcolls ahir a l'empresa i a València i Estepona i està previst que els detinguts passin a mans del jutjat.
El Banc d'Espanya alerta del risc que el sistema de pensions esdevingui insostenible a les properes dècades. De fet, calcula que d'aquí a 25 anys Espanya serà el tercer estat de la Unió Europea amb més despesa en pensions.
Passarà del setè al tercer lloc, només darrere de Grècia i Itàlia. El motiu és que arribarà la generació dels baby boomers, les persones nascudes entre finals dels anys 60 i a mitjans dels 70, que doblen en quantitat les generacions posteriors, que són les que han de pagar-los les pensions i que ho han de fer amb sous molt més precaris. El govern espanyol treballa en una reforma de les pensions per intentar apuntalar el sistema.
En cultura, avui s'estrena Terra Baixa, al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portaceli converteix el clàssic de Guimarà en un thriller detectivesc ambientat a principis del segle XX amb les lluites obreres de taló de fons. Borja Espinosa, Laura Conejero i Eduard Farelo encapçalen un repartiment farcit de noms propis del sector, Maria Cusó.
Carme Portaceli s'ha capbussat en l'obra de Guimarà i n'ha anat a trobar l'essència per presentar la versió més personal de Terra Baixa. Amb dramatúrgia de Pablo Ley, el muntatge comença amb la investigació policial de la mort del Sebastià. A partir d'aquí, i gràcies a dos personatges nous, un detectiu interpretat per Pepo Blasco i una periodista a qui dona vida Laura Conejero, s'anirà construint la història que tots coneixem. En parla Portaceli.
És un espectacle on lo important és aquesta essència del que succeeix realment, aquesta pulsió del que la política fa als nostres camps sense saber-ho, de com influeix sense que ens n'adonem i de com ens pot trepitjar o alliberar o tenir aire o no tenir-ne depenent una mica del que vagi passant fora de nosaltres, i aquesta és la nostra terra baixa.
El muntatge es podrà veure a la sala gran del TNC fins al 26 de febrer i després farà gira per 15 poblacions de parla catalana i una gira internacional a Brussel·les i Orleans, a França.
I un punt més, perquè el Trofòrum Vic se celebrarà del 3 al 6 de febrer a la capital d'Osona. La festa de la tòfona i la gastronomia permetrà comprar tòfona negra, classificada i garantida, i també productes trufats, artesans i d'alta qualitat.
A més, durant el certamen es lliurarà el guardó referent al Premi Tòfona d'Or 2023. Es tracta d'un reconeixement a personalitats de l'àmbit de la cultura, la comunicació, l'esport i l'espectacle, que per la seva dimensió mediàtica poden contribuir a la divulgació de la tòfona entre el públic general. Aquest any el premi el rebrà Jordi Basté, periodista i director del món a RAC.
Bon dia, bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Avui se celebra la cimera dels governs espanyol i francès a Almanac, a Barcelona, on es reuniran Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. Els dos estats signaran un protocol d'amistat i també tractaran temes que afecten Catalunya, com el corredor mediterrani o el català a Europa. Pere Aragonès serà la recepció, però no participarà a la trobada, i mentrestant Esquerra, Junts, la CUP i les entitats independentistes es manifestaran a fora.
L'advocacia de l'estat espanyol també demana extradir Carles Puigdemont per desordres públics agreujats.
D'aquesta manera, l'òrgan que depèn del govern espanyol s'afegeix a la fiscalia, tot i que Pablo Llarena de moment ho descarta. L'expresident català diu que l'objectiu de la reforma del Codi Penal era extradir-lo.
Sembla que ara va de bo. Les mascaretes al transport públic podrien tenir els dies comptats.
Segons La Vanguardia, els experts del Ministeri de Sanitat estudien que deixin de ser obligatòries durant el mes vinent, això si la situació epidemiològica continua com fins ara.
El Departament de Feminismes ofereix el seu suport a la dona trans a qui un jutge no permet viure amb els seus fills.
És un cas que us vam explicar ahir al món a RAC1. Un jutge de Varsovia no els deixa viure amb ella per ser trans. El departament li ofereix l'acompanyament que calgui, però reconeix que no poden fer res per arreglar-ho.
Mor una dona en circumstàncies estranyes a Balaguer.
La seva parella assegura que al llevar-se s'ha trobat la seva dona al costat amb un ganivet clavat a l'estómac. Els Mossos investiguen el cas per aclarir si és un suïcidi o un assassinat.
La nova magistrada del Constitucional no participarà a la deliberació sobre el 25% de castellà.
Segons El Mundo, Laura Díez ho va comunicar ahir al president del Tribunal perquè anteriorment havia participat com a jurista en dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries que validaven que la llei era constitucional.
Investiguen per corrupció contractes de l'Ajuntament de Barcelona quan Xavier Trias n'era l'alcalde.
El periòdic explica que s'haurien trobat factures amb la productora Triacom i tres empreses més que podrien ser fraudulentes i que haurien servit per finançar il·legalment Convergència Democràtica.
I els departaments, Departament d'Educació i els sindicats es reuneixen avui per intentar aturar la vaga a les escoles i instituts de la setmana vinent.
Està convocada pels dies 25 i 26, igual que la de Sanitat. De fet, ahir metges de Catalunya i Salut van aprovar posicions i es tornaran a reunir dilluns. De moment, però, els metges també mantenen l'aturada.
Esports, parlem de la Copa del Rei, titular destacat en aquest cas per l'eliminació del Betis, el vigent campió, i també de l'Espanyol. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. Els andalusos han perdut els penals contra l'Osasuna, mentre que l'Espanyol va caure 1-0 a Sant Mamés davant l'Atlètic de Bilbao. En canvi, passen de ronda l'Atlètic de Madrid i el València. Avui qui juga és el Barça, que visita el camp del Ceuta de la Primera Federació a les 8 del vespre i a RAC1, i una hora després el Madrid jugarà al camp del Villarreal. Per cert, a Ceuta no hi serà Memphis Depay, que serà jugador de l'Atlètic de Madrid per 3 milions fixos, més una variable.
Són els títols d'aquest dijous 19 de gener, en què hi afegim una recomanació. Avui abrigueu-vos molt perquè les temperatures són baixes. I Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
A més, continua bufant el vent a alguns indrets.
Sí, un vent que es mantindrà almenys fins a mig matí a la meitat sud del país i després a partir de mitja tarda s'hi tornarà a posar a gran part de Catalunya. De fet, hi ha avisos per cops de vent que poden superar els 70 km per hora a gran part del país aquesta tarda i la propera nit i matinada. Tot plegat també amb aquestes temperatures que han anat baixant i glaçades a l'interior i també glaçades importants en punts del Pirineu i temperatures que difícilment arriben als 5 o 6 graus a la línia de la costa. Per tant, fa molt fred. I a més, també hi hem d'afegir les nevades a la cara nord del Pirineu i a partir del vespre arribaran ruixats per les comarques de Ponent que s'estendran cap a la resta. Seran ruixats que seran més freqüents cap a les comarques de Lleida i de Tarragona amb cota de neu d'entre 600 i 800 metres o puntualment per sota la propera matinada.
Parlàvem d'aquest fred, repassem doncs les temperatures que tenim a aquesta hora.
Ara mateix entre els 5 i els 6 graus a la ciutat de Barcelona, 6 a Tarragona, 3 graus a Lleida, 0 a Girona, 2 sota 0 a Prades, 4 graus a Sant Cugat del Vallès i 12 sota 0 a Malmiu.
I pel que fa a la mobilitat, justament per les nevades, pel fred que continua fent-hi, és obligatori l'ús de cadenes a unes quantes carreteres de Catalunya a aquesta hora del matí, bàsicament concentrades al Pallars Sobirà. Continua sent obligatori a la C13, des de Llavorsí cap al nord, Esterri d'Àneu, la Guingueta, cap a les Valls d'Àneu, també les carreteres que pugen cap a Ribera de Cardós, cap a Tavascan, per tant, cap a totes les valls altes del Pallars Sobirà. A banda, a l'N230, entre la Ribagorça i la Vall d'Aran, hi ha restricció, els vehicles articulats no hi poden circular per aquesta presència de neu, de gel a la calçada, que també la podem trobar en altres punts de la Vall d'Aran, ho dèiem, de l'Alta Ribagorça i del Pallars. 4 minuts per sobre de 6:45.
RAC 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els savis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
Despertant un matí de dijous en què tindrem els ulls posats sobre tota la cimera que els governs espanyol i francès faran aquest matí a Barcelona amb la muntanya de Montjuïc, que a aquesta hora del matí ja està del tot blindada per rebre Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i els seus ministres. Però abans, aquest matí també molt important, el fred que s'aguditza cada cop més a Catalunya i que ho fa encara, per cert, amb vent, amb ratxes de vent importants a molts indrets del país. I és que aquest vent que ja vam tenir amb ratxes força elevades, aquest caràcter extraordinari, aquest període de ventades, doncs que va començar dilluns, que es va estendre dimarts, que ahir dimecres va continuar i que encara sembla que fa el ronso per marxar. Continua volent fer la guitza a bona part de Catalunya. Seguim amb aquest vent i, a més, amb el que ja havíem anunciat reiteradament, aquestes temperatures baixes que continuen davallant i ho seguiran fent les properes hores, Mònica.
Exactament, i les dues coses unides fan que la sensació de fred sigui molt marcada ara mateix a gran part del país. Aquestes ventades durant la nit encara han arribat als 95 km per hora a l'Hospitalet de l'Infant, 91 a Portbou, 89 al Vendrell o 77, per exemple, a Castelldefels, i ha baixat clarament la temperatura. Penseu que ara mateix hi ha glaçades a gran part de les comarques interiors, també Pirineu i Prepirineu. Tenim un grau sota zero, per exemple, a Vic. Hi ha 2 graus negatius a Prades, 4 negatius a Perafita, hi ha 3 graus a Lleida, 0 a Girona, 6 a Tarragona, 5-6 graus ara mateix a Barcelona, o temperatures que arriben als 14-15 graus sota zero en zones elevades de muntanya. Per tant, un fred molt intens. Consell avui, doncs sortiu ben abrigats de casa perquè s'ajunten el fred i el vent. Un vent que es mantindrà al matí cap al sud i després a partir de mitja tarda a tot Catalunya. De fet, hi ha avisos per aquest vent que pot superar els 70 km per hora a gran part del país.
I un tercer element al que sumem, i és que hi ha previsió de precipitacions a, sí, a alguns indrets de Catalunya per les properes hores i que, per tant, a bona part on caiguin poden ser en forma de neu.
A veure, sí, de moment pinta que durant tot el dia es mantindrà la neu cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i també l'Alta Ribagorça, però a partir del vespre arriba una tongada de ruixats, ho farà per les comarques de Ponent i s'esperen ruixats més homogenis, podríem dir, cap a les comarques de Lleida i Tarragona i més dispersos cap a la resta del país. Quan arribin es trobaran una cota de neu d'entre 600 i 800 metres, però de nit i matinada aquesta cota podria baixar per sota d'aquests 600 o fins i tot 500 metres. Hi ha avisos també del Servei Meteorològic de Catalunya per neu més de 5 centímetres a partir dels 600 metres, sobretot Pirineu, Prepirineu i la zona de l'altiplà central. Per tant, zones com la Seu d'Urgell, Berga, Solsona, Cervera, fins i tot es podria veure nevar, també a Prades, a la Panadella podria nevar també la propera matinada, Montserrat, el Montseny, és a dir, totes aquestes zones a partir d'uns 500-600 metres.
Per tant, doncs, que caldrà estar-ne atents. Bàsicament, doncs, això, zones poblades de Catalunya Central, Prepirineu. L'única part, no, on preveiem aquestes precipitacions que encadria una mica fora, seria la plana de Lleida, allò la part més baixa cap al Segrià, això, que amb cotes 200-300 no es preveuen pas nevades.
Exactament, sí. També comarques de Girona i de Barcelona, on aquesta precipitació, en principi, doncs, no hi arribaria potser la propera matinada o demà al matí cap a la zona de l'Empordà, l'Albera, per exemple, sí que es podria veure nevar, però la resta no.
Gràcies, Mònica. Ho seguirem repassant a les 7 del matí. Però ho dèiem, a aquesta hora ja estem atents a aquesta cimera que comença a quarts d'11 a Barcelona, esperada cimera entre els governs espanyol i francès que acull la capital catalana i que la Moncloa situa com una de les cimeres més importants de l'any perquè s'hi signarà el que s'ha batejat com a Tractat de Barcelona, que és un nou protocol d'amistat que vol enfortir la cooperació entre els estats espanyol i francès. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que també s'hi tractaran, això sí, els temes d'interès que va demanar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per carta, per tant, que s'hi tractaran assumptes com el corredor del Mediterrani, l'obertura dels passos fronterers barrats per França. Parlem bàsicament de carreteres secundàries que connecten l'Empordà o la Cerdanya amb la Catalunya Nord i també l'oficialitat del català a Europa. Una de les imatges del dia serà, però, a la recepció inicial, perquè allí no només hi haurà els representants dels executius espanyol i francès, sinó també el president aragonès i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que faran d'anfitrions i saludaran a tots dos mandataris. Això sí, aquest serà el paper que tindrà el president català a l'esdeveniment. Mentrestant, el seu partit, Esquerra, així com la resta de formacions i entitats independentistes, es manifestaran a tocar del Manac, a l'avinguda Maria Cristina. Anem a pams. Però el primer que veurem a la cimera és aquesta rebuda del president francès i del cap del govern espanyol per part de Pere Aragonès i d'Ada Colau. Serà l'única ocasió que tindrà Aragonès d'intercanviar paraules amb Pedro Sánchez i potser també amb Emmanuel Macron. Tot i això, el president defensa que hi ha de ser en aquesta recepció Marc Martínez Amat.
Pere Aragonès no tindrà gaire marge per treure el cap. La Moncloa recalca que el protocol està molt marcat i que el president de la Generalitat tindrà el mateix paper que qualsevol president autonòmic en les cimeres bilaterals. Ni més ni menys. Això vol dir que estarà al costat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i de la presidenta de la Diputació, Núria Marín, i de la delegada del govern espanyol, Maria Eugènia Gay. Allà rebrà primer Pedro Sánchez. Veurem si xerren gaire estona mentre esperen que arribi Emmanuel Macron. I feta l'encaixada de mans, els dos mandataris se n'aniran a passar revisió a les tropes i després hi haurà la foto dels dos governs, l'espanyol i el francès. La Moncloa dona per fet que Aragonès es quedarà durant el que es diu els honors i sentirà els himnes dels dos estats. Des del Palau de la Generalitat ahir no ho donaven per fet. El president creu que, malgrat tot, s'hi ha de ser perquè no sigui dit.
El que estic convençut que utilitzarien aquells que volen atacar les institucions de Catalunya és la meva absència, per dir que Catalunya s'esborra, que Catalunya no vol ser europea, que Catalunya doncs fa un lleig al president de la República Francesa. Els enemics de les institucions de Catalunya desitjarien que no fossin presents. Desitjarien que qui rebés el president de França a Barcelona fos la delegació del govern espanyol a Catalunya. Però hi ha la Generalitat.
Pere Aragonès no té més actes a l'agenda del dia. Des del Palau diuen que té reunions privades i veurem si farà declaracions al llarg del matí per valorar la cimera i la visita del president francès a Catalunya.
Però de les últimes hores hi ha un altre detall que deixa més malparada la màxima institució catalana en aquesta visita internacional. Pedro Sánchez ha decidit acompanyar Emmanuel Macron a la visita privada que el president francès vol fer al Museu Picasso de Barcelona en acabat de la cimera. Doncs bé, en aquesta trobada hi seran els presidents espanyol i francès, també Ada Colau, perquè el museu és de l'Ajuntament, però hores d'ara no hi han convidat pas el president de la Generalitat. En tot cas, aquest matí el focus, un, serà dins del Museu Nacional d'Art de Catalunya, l'altre fora, i és que a l'avinguda de Maria Cristina hi haurà la manifestació que han convocat les entitats sobiranistes. Finalment seran una quarantena els autocars que arribaran aquest matí amb manifestants d'arreu del país. Sílvia Solanes.
L'ANC, Òmnium i el Consell de la República lideren aquesta mobilització en què també s'han adherit una trentena d'entitats i associacions com l'Associació de Municipis per la Independència. Des que divendres passat van convocar per avui, una hora abans que engegui la cimera, l'interès per venir amb autocars s'ha disparat fins al punt que les últimes hores l'Assemblea i el Consell en tenien comptabilitzat autoritzats 43, que arribaran amb manifestants de tots els punts de Catalunya. El lema és que aquí no s'ha acabat res i així volen deixar clar els mandataris espanyol i francès. És més, consideren que aquesta cimera és una provocació. Al cartell, les cares de Sánchez i Macron apareixen saludant-se darrere una senyal de prohibit. La idea és que sigui una concentració sense desplaçament a la zona de les columnes de Puig i Cadafalch pel simbolisme que suposen. També hi haurà parlaments dels convocants.
A tot això, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, diu que no es pot garantir que en aquesta concentració que farà l'independentisme a les portes del MNAC no es xiuli Esquerra Republicana, com ja va passar a la manifestació de l'1 d'octubre, Agustí.
Sí, Feliu ho enmarca en la llibertat d'expressió, així en parlava Ràdio Estel.
El cap, una figura visible i que té responsabilitats d'aquest partit, està a l'altra banda contradient el missatge de la protesta, per tant, evidentment, no? Però aquestes contradiccions de vegades doncs, passen factura perquè la gent també pot pensar el que vol i pot fer el que vulgui en llibertat d'expressió.
Aquesta concentració serà la primera protesta unitària de tot l'independentisme dels darrers 4 mesos. L'última va ser l'1 d'octubre de l'any passat, en què els manifestants van escridassar de valent els líders d'Esquerra Republicana. Avui també serà Oriol Junqueras, que encapçalarà la comitiva republicana, mentre Pere Aragonès serà dins del MNAC.
I per cert que, mentre aquesta cimera es faci a Barcelona, amb la presència del president francès, Emmanuel Macron, Macron potser també tindrà un ull posat al que passi a tot l'estat francès, i és que avui hi ha convocada vaga general en protesta per la reforma de les pensions que impulsa el govern francès. Preveu allargar l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys. Es preveu un seguiment important de la vaga, sobretot en sectors clau, com són el dels transports, on hi pot haver piquets, bloqueig de carreteres, de vies ferroviàries, o l'educació. L'executiu francès ha fet una crida a no bloquejar el país per part d'aquests sectors. Són 3:15 del matí, encara sobre el procés, però en plana judicial, l'Advocacia General de l'Estat, que depèn del govern espanyol, s'afegeix a la Fiscalia i també demana a Pablo Llarena que reclami Carles Puigdemont per desordres públics agreujats. Tot i que el jutge del Suprem ho descarta de moment, com us va avançar RAC1, ara l'Advocacia li demana que rectifiqui la documentació presentada a Bèlgica, que no fonamenti l'acusació només en la malversació, que és la nova estratègia de Llarena. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. L'advocacia de l'Estat posa més llenya al foc i pressiona Llarena perquè reclami a Puigdemont amb més mesura. Tal com feia abans d'ahir la Fiscalia, considera que el jutge del Suprem s'equivoca i li demana que inclogui els desordres públics agreujats en la causa contra l'expresident de la Generalitat. Això sí, en l'escrit al qual ha tingut accés RAC1, l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, evita mullar-se sobre la malversació més greu que sí que reclama Llarena. Tot plegat reforça la posició del govern espanyol, que cada cop veu més a prop l'extradició de Puigdemont. Félix Bolaños, a Telecinco, i María Jesús Montero, a Televisió Espanyola, defensaven el nou codi penal.
Incluso cuando el juez de Arena entiende que no se puede aplicar el nuevo delito, en ese caso está diciendo que cabe la malversación y la desobediencia. De tal manera que, como mínimo, son de prisión en torno a 8 años de prisión, 12 años de prisión.
Ojalá esto sirva para que el señor Puigdemont pueda ser extraditado a nuestro país, que es lo que desde el primer momento el gobierno de España ha pretendido.
Per cert, avui al matí Vox presentarà un recurs al Constitucional contra el nou Codi Penal per la derogació de la sedició i per la reforma de la malversació. És el 45è recurs que presenta l'ultradreta en aquest tribunal.
Són les 6:47, més qüestions. Parlem ara de la pandèmia, perquè les mascaretes al transport públic podrien tenir els dies comptats ara sí, de debò. Segons apunten a La Vanguardia, fons de la ponència d'alertes del Ministeri de Sanitat, s'estudia que deixi de ser obligatòria durant el mes vinent. Això recalquen si la situació epidemiològica continua com fins ara.
De moment, però, tot i l'obertura de les fronteres de la Xina, la situació del Covid està molt controlada a Catalunya i Espanya, i els contagis i l'afectació als hospitals per Covid continuen a la baixa. Les mascaretes són obligatòries al transport públic des de fa gairebé 3 anys. La idea dels experts és que quan se n'aixequi l'obligatorietat passin a ser només una recomanació. En canvi, no es planteja retirar-les als centres sanitaris, on continuaran sent obligatòries.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona a Balaguer en circumstàncies estranyes. La seva parella assegura que, quan es va llevar, se la va trobar al costat amb un ganivet clavat a l'estómac. L'autòpsia haurà d'aclarir si és un suïcidi o bé un crim. En cas d'aquest darrer escenari, caldria també aclarir qui el podria haver comès. De moment, no hi ha cap detingut pel cas. Des de Balaguer, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quasi a les 8 del matí. Va ser la mateixa parella de la víctima qui els va trucar. L'home va explicar que al despertar-se es va trobar a la dona de 38 anys morta i amb un ganivet clavat a l'estómac. Segons l'home, la víctima havia manifestat en alguna ocasió la seva intenció de treure's la vida precisament amb un ganivet. Tot i això, segons informa l'ACN, la ferida podria no ser la causant de la mort. Així doncs, l'autòpsia és fonamental per esclarir els fets, ja que podria ser una mort criminal o un suïcidi. Tampoc es descarta que la dona prengués alguna substància.
A les 6:48, la nova magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez, no participarà de la deliberació sobre el cas del 25% de castellà a les escoles de Catalunya. Segons El Mundo, Díez ho va comunicar ahir al president del TC. El motiu és que ella va participar com a jurista en dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries que validaven que les lleis d'educació de Catalunya eren constitucionals, tot i esquivar el 25% que vol imposar la justícia a tot el sistema educatiu.
La decisió de Díez deixa en paper mullat l'anunci de l'Assemblea per una escola bilingüe. Ahir aquesta entitat, contrari a l'escola en català, va demanar la recusació de la magistrada del Constitucional a l'hora de tractar assumptes sobre el model lingüístic, perquè hi va participar com a jurista en el passat. Díez és la ponent del text de resposta al recurs que van presentar el PP i Ciutadans contra la norma del Parlament que evitava la imposició del 25% de castellà a les aules, un text que després ha de debatre i aprovar el ple del Constitucional. Per això, fons del TC, que cita el diari, creuen que l'abstenció que ja ha plantejat Díez és de llibre i que no cal fer més escarafalls.
I l'Audiència Nacional investiga per possible corrupció diversos contractes de l'Ajuntament de Barcelona quan Xavier Trias n'era l'alcalde. Segons explica avui el periòdico, al centre de la investigació dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil hi ha diverses factures que podrien ser fraudulentes i que haurien servit per finançar il·legalment Convergència Democràtica. Els contractes sospitosos són de l'Ajuntament en època de Trias amb la productora Triacom, vinculada a la trama del 3%, i tres empreses més que se sospita que actuaven com a societats pantalla.
Aquestes empreses eren propietat d'un exalcàrrec de Convergència de la Generalitat i del cunyat del gestor de Triacom, que era l'exgerent de TV3, Oriol Carbó. Les factures sospitoses per serveis que es van pagar i no s'haurien fet estarien vinculades al telèfon municipal 010, així com projectes audiovisuals sobre la campanya de Smart City Barcelona. En el cas de Triacom, els contractes pugen a 218.000 euros entre els anys 2012 i 2015, el mandat en què Convergència va governar la capital. Sobre les altres empreses, que es deien Inversiones OCS, Emotional Base i Interiorismo, les suposades factures fraudulentes sumarien més de 100.000 euros. En el seu cas, a més de contractes amb l'Ajuntament de Barcelona, també hi hauria serveis prestats al telèfon 012 de la Generalitat, que segons la investigació no es van fer, però sí que es van cobrar. Aquests contractes els hauria assignat la Generalitat, aleshores presidida per Artur Mas, i la sospita és que haurien servit també per desviar diners cap a Convergència de manera irregular.
I el Departament d'Educació es reuneix avui amb els sindicats per intentar acostar posicions i veure si és possible desconvocar la vaga que l'USTEC, la Intersindical i la CGT han convocat dimecres i dijous de la setmana vinent.
Segons els sindicats, l'última proposta de la conselleria comporta avanços, com ara el reconeixement de tots els estadis i també l'equiparació salarial dels professors de formació professional. Ara bé, l'USTEC avisa que si volen que es desconvoqui la vaga s'haurien de fer passos importants en la negociació, per exemple, pel que fa a l'avançament del calendari escolar i el pla per estabilitzar interins.
Aquesta la vaga a l'educació. L'altra que també tenim pendent per la setmana vinent a la Sanitat, Menges de Catalunya la manté, si bé la reunió que han fet aquesta nit passada amb el Departament de Salut ha acabat sense acord, però força aproximacions. Diguem que han acostat posicions totes dues parts, la IA Colomer.
Tant els metges com el Departament de Salut asseguren que ahir a la trobada totes les parts van compartir el mateix diagnòstic, que el sistema està sobrecarregat i que falten professionals, i la representació de Salut encapçalada pel conseller Manel Balcells va traslladar al sindicat un document amb propostes per intentar-ho arreglar. Tot i que Metges de Catalunya assegura que la música sona bé, el seu secretari general Xavier Lleonart demana molta més concreció, mentre que el subdirector del CatSalut, Alfredo García, diu que ara la decisió està en mans del sindicat.
Estem millor que ahir perquè si més no, hi ha una via de diàleg obert i, per tant, hi ha una comprensió i un reconeixement mutu pel que fa als problemes i a les propostes que els hi hem fet de solucions.
La pelota està en la taulada dels sindicats, és a dir, des del Departament de Salut s'ha fet una oferta concreta, ells internament d'aquí a dilluns tenen temps per valorar-la i a partir d'aquí dilluns es tornaran a veure.
Dilluns a la tarda es tornaran a reunir, serà menys de 48 hores per l'inici de la vaga.
Set minuts i les 7, una pausa de seguida als esports.
compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. bonpreuesclat.com, més a prop teu.
El teu més favorit és el febrer per anar a esquiar? O l'agost perquè les ciutats es buiden? Amb Endesa, el teu nou mes favorit és aquell que t'estalvies. Emporta't un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre, amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta ja al 876-0909 o canvia't a endesa.com.
Benvingut al King Off. Ja vaig tenir una edat i ara faig el que em rota. Al King Off, ja vaig tenir una edat i ara faig el que em rota, podràs utilitzar el teu temps per fer-ho absolutament tot o per no fer absolutament res. Prepara't per viure grans experiències gastronòmiques, com ara tastos de begudes que, igual que tu, milloren amb els anys. Cada persona té el seu moment i cada moment el seu creuer. Deixa't que t'assessorem i reserva el teu creuer amb fins a un 10% de descompte i sense despeses de cancel·lació en la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
Chefs amb 6 estrelles Michelin, el millor mestre xocolater del món, el presentador del Cuines de TV3, Lo Pau de Pons, premis i molt més t'esperen a la 60a fira de l'oli qualitat Verge Extra i les Garrigues.
Tasta els millors olis del món i els productes gourmet amb visites, àpats, els Tres Tombs, Doctor Prats.
Del 20 al 22 de gener, vine a les Borges o entra a firaoli.cat.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
74.106 74106
sèrie
27 027.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts a les 7 del matí. Esports, comencem parlant de la Copa del Rei, del Betis, que ha quedat eliminat de la competició després de perdre els penals a casa contra l'Osasuna. Vigent campió també ha dit adeu a la Copa l'Espanyol. Va perdre 1-0 Sant Mamés i, en canvi, han passat de ronda l'Atlètic de Madrid i el València. Anem a pams, però comencem per la patacada blanquiblava, Albert.
Sí, els de Diego Martínez van fer un partit molt inofensiu contra l'Atlètic de Bilbao i els d'Ernesto Valverde van tenir prou amb un gol d'Òscar de Marcos a la primera meitat per endur-se la classificació. I més enllà d'això, l'equip basc no va patir gens davant un Espanyol que, això sí, va sortir amb un 11 molt titular, cosa que finalment no li va acabar servint de res.
Detalls al ambient especial de RAC1 a Bilbao. Joan Cadí, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol va caure eliminat de la Copa després d'un partit molt fluix a Sant Mamés. Els de Diego Martínez no van generar pràcticament res en atac. Només 4 xuts, una porteria pels 24 de l'Atlètic, 9 d'ells entre els 3 pals. El solitari gol de De Marcos a la primera part va ser suficient perquè l'equip del Xingurri Valverde accedís als quarts de final. La millor notícia del partit, a banda del nivell espectacular de Vini Sous al mig del camp, va ser Joan García sota pals. Per fi està tenint més continuïtat i regularitat en el seu rendiment i ahir, en un escenari realment complicat, va transmetre seguretat i confiança. Però més enllà del que va passar a la gespa, Diego Martínez va enviar un dart enverinat a Domingo Catoira, el director esportiu, després que se li demanés per una valoració de l'últim fitxatge, Ronald Pierre Gabriel.
Pierre Gabriel lo que viene a responder es a una necesidad de un lateral que pueda jugar en los dos perfiles y ojalá se adapte pronto, y creo que a partir de ahí el que mejor os puede hablar de él es el director deportivo, que es el que lo conoce mejor.
Dissabte torna a la Lliga i l'Espanyol rebrà un Betis també ferit després de caure contra Osasuna a la Copa.
Gràcies, Joan. Seguim parlant, però, de la resta de partits de la Copa, Albert.
Sí, seguim parlant del Betis, com ara deia el Joan, perquè continua estant de pega l'equip andalús amb la tanda de penals. Fa uns dies va perdre una contra el Barça i va quedar eliminat de la Supercopa d'Espanya, i ara li ha passat exactament el mateix amb l'Osasuna. En canvi, l'Atlètic de Madrid va guanyar 0-2 al Llevant i el València va golejar 0-4 a l'Sporting de Gijón. Tots aquests equips seran demà al migdia al sorteig dels quarts de final de la Copa. I avui qui entra en joc és el Barça, ho fa al camp del Ceuta, de la tercera categoria del futbol espanyol, a les 8 del vespre i en directe des d'una hora abans a RAC1, a la tele, al FAM Movistar Liga de Campeones. I una hora més tard, a les 9, el Madrid es juga l'accés als quarts de final al camp del Villarreal, en obert per Televisió Espanyola.
I per per cert, un dels jugadors del Barça, que no serà la propera convocatòria. Memphis Depay canvia d'equip, se n'anirà cap a l'Atlètic de Madrid.
El traspàs s'ha tancat per 3 milions d'euros fixos, més un en variables, a banda d'una opció de compra a l'estiu pel belga Yannick Carrasco per uns 20 milions d'euros. A la Supercopa Femenina, avui, a 6:45 de la tarda, el Barça juga contra el Real Madrid la segona semifinal, que serà a Mèrida. Qui guanyi s'enfrontarà a la Real Societat, l'equip dirigit per la catalana Natàlia Arroyo. En bàsquet, l'Unix Girona va guanyar de 12 al Malines en partit de l'Eurolliga Femenina, i a l'Eurolliga Masculina avui el Barça visita la pista del Baskonia a partir de 8:45 en directe a RAC1.
Dos minuts i les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Un día como hoy de 1921 nació Patricia Highsmith, una de las grandes autoras de novelas de suspense cuya mayoría fueron llevadas al cine. Para acercarse a su figura, nada mejor que el documental Amando a Highsmith, el primero que se ha realizado sobre la escritora y que a través de sus amores y de sus diarios nos retrata una mujer compleja que intentó esconder el hecho de que era lesbiana a una sociedad que sabía que no la iba a comprender. La difícil relación con su madre, la importancia de la novela Carol, en parte autobiográfica, y que fue la primera en la que una relación lésbica terminaba bien y que no firmaría con su nombre hasta 40 años después. Sus parejas y la huella que ellas dejaron en su escritura, grabaciones caseras, entrevistas, fotografías personales, todo forma un collage para saber más de ella. Amando a Highsmith está en Filmin.
Gràcies, Gemma, i el diàling. Arriba a les 7 del matí, saludant el Ramon Bertolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Recuperem uns problemes de connexió amb Madrid en un butlletí de RAC1.
La compareixença es fa des de Madrid.
Des de la delegació del govern de la Generalitat a Madrid, exactament. Anem cap allà per saber-ne l'última hora amb l'Arnau Mañé. Arnau, endavant.
Hola.
Sembla que tenim problemes. No tenim aquesta connexió.
Oh, que pena!